Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, 1:34. Bienvenidos al Mirall de l'Església, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 26 de enero de 2024, ya acabando el mes. Vamos a conocer hoy el nuevo libro de don Teodor Suau, Espiritualidad y Cristianismo. Se presentará el próximo martes a las 7 de la tarde en la librería San Pablo de Palma. Y un ciclo musical que llega a su concierto número 800 merece parar y ver qué está pasando ahí. Son los Matins de l'Orgue, conciertos que se celebran los sábados en la iglesia de Alaró. Hablaremos con uno de los protagonistas del concierto de mañana, el número 800. Será Rafael Riera, organista titular del Santuario de Lluc. Así llegaremos a las 2 de la tarde al control de la técnica José Ponce. Muchas gracias, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Me come vivo y me cuesta sonreír.
Lo tengo en mis manos, Espiritualidad y Cristianismo. Fácil de leer, apenas 80 páginas. Un librito que se presenta el próximo martes en la librería San Pablo de Palma. Está con nosotros su autor, don Teodor Suau, autor de aquest llibre y degà del capítol de la Seu. Don Teodor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por haberme convidado.
Las primeras... Bé, diría que es un dels llibres seus més breus, pero dona molt de sí.
Entenc d'algun de més breu.
Sí?
Vaig escriure en el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, vaig escriure un quadernet que era la biografia d'Abraham i un altre de Sant Joan Bautista, i són més primats que però va, aquí és el dels més primats que
escriure. Se llegeix molt bé, però té molta cosa a dir. Les primeres paraules d'un llibre, els autors les solen pensar molt bé, perquè és el primer que se diu. Vostè, en aquest cas, ha triat una oració impactant d'un jueu que vull reproduir. Aquesta oració, amb la que comença el llibre, diu així: Senyor, quan vendreu en la vostra glòria, no vos recordeu només dels homes de bona voluntat. Recordeu-vos també dels homes de mala voluntat. No vos recordeu llavor de les seves crueldats, excessives, de les seves violències. Recordeu-vos dels fruits que ens han portat a causa de la paciència dels uns, del coratge dels altres, de la companyonia, de la humilitat, de la grandesa d'ànima, de la fidelitat que han despertat en nosaltres. I feis, Senyor, que els fruits que nosaltres o que nosaltres hem reproduït sigui un dia la seva redenció. És emocionant aquesta...
Sí, és impactant, molt. Pensant que aquesta oració la va escriure un home que no coneixia Jesucrist.
Un jueu.
Un jueu d'Auschwitz, concretament. L'han trobat dins el pijama aquesta oració. Admirable. Jo la vaig voler posar aquí perquè aquesta reflexió sobre l'espiritualitat cristiana partís d'una afirmació integradora i molt universalista. De dir, hi ha molta de gent que desitja conèixer el nostre missatge i arriba fins on pot. I arribar aquí és mal de fer.
Un dels punts que mencionen el llibre és el respecte, no? Molt important aquesta qüestió. Què és respectar l'altre?
Respectar l'altre és tenir molt clar qui ets tu, molt clar. És a dir, per poder respectar necessites la teva identitat molt clara, valora-la i ser crític també amb ella, en el sentit que també no hi ha res llevat de Déu que sigui perfecta, i a partir d'aquí cercar de posar-te, això ho diu Sant Ignasi, en el lloc de l'altre, intentar veure les coses com ell les veu, per tal de poder assumir en el màxim la veritat mútua, integrar lo seu, perquè de lo teu i de lo seu surti una cosa millor. Respectar significa no coaccionar, no violentar, renunciar a la imposició i renunciar a la coacció.
Xerrant d'espiritualitat cristiana descriu una relació d'amor en Jesús. Com poden saber si aquesta relació és real o és una il·lusió de la nostra psicologia?
Pels fruits que dona. És a dir, sabem que és una realitat si partim d'un supost, que no tot s'explica en l'argument racional o estrictament empíric i científic. Saps aquella frase que deia aquell pensador que deia l'essencial se veu en l'ull del cor. Això avui en dia s'ha de reafirmar i reafirmar molt, perquè l'altre és un empobriment extraordinari. Mos deixa a de fora quasi tot lo interessant de la vida, que és la poesia, que és l'experiència estètica, que és l'experiència de s'estimar. No estimam per un, com a fruit d'un silogisme, estimam com un acte de la voluntat. Clar, i aleshores sabem que no és una corolla si els nostres fruits, les nostres obres, l'evolució, el tipus de persona que anem creant se va assemblant cada vegada més en allò que és el projecte de persona. Si m'ho dues ser més raonables, ser més lliures i més capaços d'estimar els altres.
Estan contínuament cercant novedats, sempre humanament, per tot, però afirma vostè, només l'espiritualitat ens podrà salvar.
Sí, estic convençut, perquè l'espiritualitat integra el mite i el logos, la raó i el sentiment. En definitiva, l'espiritualitat és el lloc a on acaba i de on comença la síntesi que ens fa persones. I per tant, només això, l'altre sempre fa una caricatura de persona humana. I les caricatures no són correctes.
En un moment del llibre, mencionant l'encarnació, diu: no hi ha res que no pugui ser estimat. Però hi ha coses dolentes que no estimam, no? Què vol dir això?
Bueno, això ho fa Déu. Nosaltres definim a Déu com a mos sense límits, que és el que ens va mostrar a dir Jesús. I Jesús és fill d'aquesta oració del començament. Però afegeix que no s'atura aquí, sinó que ell descobreix un Déu que no té límit en el seu amor. Per tant, la mirada de Déu, que això només ho pot fer ell, ell fa de manera il·limitada el que nosaltres fem de manera limitada. Ell s'ha de descobrir, i fins i tot a dins el mal, aquelles possibles llavors que hi pugui haver de bé. I és per això que ell ho pot instaurar, reinstaurar totes les coses en Crist, que és una frase de Sant Pau, reconsiderar-ho tot, recrear, tornar una creació nova, una redempció. Tot això és mirar de descobrir el que hi ha que sigui recuperable dins qualsevol experiència humana.
Llibertat, diu en el llibre, és mantenir-se en les conviccions que un té.
Sí.
No obstant, aquestes conviccions canvien de vegades, no? Estaves convençut d'una cosa i deixes d'estar-ho.
Per això també canvies la llibertat. No? És a dir, llibertat significa, segons el concepte capitalista, llibertat és fer el que vull. I el que vull ve determinat per la compte corrent. Jo quan vaig en el compte anglès no puc comprar segons què, perquè la meva compte corrent no arriba. En canvi, des de la Bíblia de l'Antic Testament, ensenya que és lliure aquella persona que és fidel a ella mateixa. Clar que llavors posa, per exemple, ell posa la llei com a punt de referència, nosaltres posant la fe, l'esperança i la caritat com a punt de referència, però en aquest sentit, llibertat, per exemple, jo som lliure d'anar en el llit amb una dona o amb un home? Per molta de gent, no. Però quan jo avui vespre arribi a l'hora de dormir i digui avui tampoc no he anat, no és que no hagi estat lliure, és que he fet el que la meva llibertat vol que faça, o jo vull fer la meva llibertat. Saps? Això és el que jo crec.
Hi ha un altre moment del llibre que, citant el realisme, diu que és molt important partir de lo que hi ha i no de lo que hauria de ser.
Certament.
El contingut moral del catecisme de l'Església Catòlica, per exemple, no cau de vegades en el que hauria de ser, més que en el que és?
A ell li correspon, perquè li correspon explicar els màxims. El que passa, saps, aquella teoria de Nova de la Cortina, que parla d'una ètica de màxims i una ètica de mínims. Els mínims serien els 10 manaments. I llavors, màxims, cadascú va arbitrant i posant el seu. El catecisme de l'Església Catòlica és un exemple d'aquesta oferta de màxims a les persones que vulguin ser catòliques. Però llavors la persona ha de saber que això és un horitzó utòpic en el qual s'arriba o no s'arriba, perquè el mateix catecisme parla molt de perdó. Hi ha un sacrament, que és el sacrament de la penitència, que és per recuperar quan jo no arribo allà on voldria arribar.
Per xerrar de la paciència, descriu una imatge molt interessant d'un professor de dibuix que ensenya els alumnes a pintar un arbre.
Sí. És un fet real, aquest. La paciència és una paraula que avui en dia no està molt de moda, però ve del llatí patir. La paciència és un patiment que té sentit. I és allò de saber renunciar avui a una cosa bona per trobar-ne demà una de millor. Això avui en dia no se pot practicar, però és el secret de viure, saps? La paciència forma part de la nostra condició humana. Com que no som omnipotents, com que no ho controlam tot, que és una virtut que es diu humilitat, humilitat vol dir realisme, humus, terra, a partir d'aquí som conscients de que no fem el que volem, sinó el que podem. Això ho diu Sant Pau. Sant Pau diu aquella frase tan famosa que diu, ai, com ho podria fer jo? Que faig el mal que no vull i no hi ha manera de fer bé que voldria. Això és la nostra condició en aquest món. I per tant, la paciència en nosaltres mateixos i en els altres és sempre deixar un espai obert a la llibertat, a la teva i a la dels altres.
La recorda aquesta història, és professor de dibuix?
Sí.
Com és?
Ah, aquesta història és un professor de dibuix que feia classe de dibuix i va dir, pintava un arbre. I llavors se va trobar amb una alumna que estava allà fent un esforç titànic i no li sortia, i ell va agafar un pot de pintura en l'espàtula i va fer ras de dalt a baix i va sortir l'arbre. I l'alumna li va dir, carai, què bé, diu, sí, quan hagis fet mil, el 1001 te sortirà així.
Clar.
I això és una veritat com un temple.
La humilitat passa per viure la quotidianitat de la vida, no per ser superpersones.
Superpersones, per anar bé, ni ho podem ser ni l'hem de voler ser. El sant no és una superpersona, sinó aquell que ha gestionat els seus límits i inclús el seu pecat. L'ha gestionat com ho gestiona Jesús. Per tant, des d'aquesta perspectiva, crec que sense realisme no podem construir res que valgui la pena ni que sigui durador, tant si mos agrada com si no mos agrada. El punt de partida és relatiu, el que interessa és el punt d'arribada, i saber gestionar això és la virtut de la humilitat.
Menciona també la importància de no deixar-nos contaminar per ideologies dominants. Els cristians també són fills del nostre temps,
certament,
no? I estem en el món, però no són del món.
Això bon Jesús,
sí. És difícil de comprendre.
És molt difícil, i per això l'Iglesia no és brillant en quant a la seva història amb això, no? Els preus pagats per la presència tranquil·la en el món a vegades són notables. Però sí que el bon Jesús és molt clar en aquest sentit, eh? La nostra ideologia ha d'estar sotmesa a l'experiència i a l'horitzó últim de la mort, sense mesura, cap on nosaltres caminem. Tota ideologia és bona, en tant en quant facilita i ajuda aquest objectiu. Serà criticable, tant en quant presenti el que presenti, els fruits no siguin aquests.
I no hi ha aprenentatge sense mestratge.
Certament, això també és una cosa que m'interessava molt, perquè també avui la gent no vol perdre temps en l'ordinador i en els jocs, i en el telèfon o mòbil, però ens ha de deixar-se ensenyar, no, perquè se pensen que és una renúncia a la pròpia llibertat, i no ho és. El mestre no és aquell que te diu el que has de fer, sinó aquell que t'ajuda a aclarir, quan és un mestre espiritual, el pas de Déu per la teva vida, que en definitiva podria d'una altra manera, és aquell que t'ajuda a prendre consciència del teu propi creixement com a persona. I llavors tu fas el que has de fer, i t'equivoques i tornes a començar, i si no t'equivoques millor, però l'equivocació és un dret humà.
No és mimetisme aquest mestratge?
No, si ho és, se converteix en un desastre. Que dins la història va estar. Director espiritual era aquell que te deia que t'havia de casar, o que si t'havia de fer monja o t'havia de fer capellà, ell te deia la voluntat de Déu. Això és una usurpació de l'única funció que té l'Esperit Sant, que és de dir-te a tu el que, i tu llavors l'escoltes i t'eduques per escoltar-lo, i llavors en darrer terme tu fas el que has de fer.
Llegia fa poc una definició de felicitat d'una persona del món de l'empresa que diu, bé, algo que vostè ha dit en sa paciència en aquesta entrevista, diu, la felicitat és sacrificar coses del present per escollir algo millor en el futur.
És una forma, és un aspecte. La felicitat no se pot definir. Tota la vida, tots els pensadors, tots els filòsofs han fet llibres sobre la felicitat, i estan igual que estàvem el primer dia, no? També el bon Jesús ho va fer, va dir, benaventurat, vol dir feliç aquell que... I ell posa un criteris, són criteris molt clars que s'han de creir. Però vaja, en aquest sentit, sí, el que diu aquest senyor, per mi molt bé, la capacitat de renúncia. Això en Pau Sisa, el que ha de ser Sant Pau Sisa, va fer una encíclica molt bona que parlava de diàleg, com a instrument. I ell de dialogar és tenir consciència de que tu no ho saps tot. Segona, de que s'alta sempre sap qualque cosa. I tercera, que entre la teva i el meu pot sortir una cosa millor. Com que la felicitat no és solipsisme d'un mateix, sinó que sempre és comunió, solidaritat i fraternitat, hem de crear un espai comú. Cosa que avui en dia anem molt, molt magres d'això. Un espai comú on no mos matem. Perquè l'altre no és adversari, sinó que tot el que més és una persona per dialogar. No és contrincant, sinó que és un altre. En el fons hi ha una base d'això, que mos estimam perquè són diferents. Perquè si no fossin diferents, sempre mos estimaríem en altres mateixos. Clar. I això no duria enlloc.
Clar. Bé, un llibre que val la pena llegir, que poden trobar a la llibreria Sant Pau, m'imagino.
Esperem que sigui així com dius. No? Això m'ha anat bé escriure-lo.
Molt sintètic, jo crec que això... que l'Iglesia té una cintura pendent de vegades amb aquesta, no?, ser sintètics.
Sí, perquè... no, inclús hi haurà gent que trobarà que aquest llibre no és suficientment clar. Que clar vull dir païble, o bo de païble. Però jo els convidaria que no s'hi cansin i que el torni a llegir, o que expliquin, o que demanin una explicació. Que tota la vida s'ha fet així, saps? Ja t'he dit, jo vaig estar... i vull agrair, en els que me varen demanar que l'escrivís, que això forma part d'una col·lecció, no?
Per a bé o per a mal, volem brevedat avui en dia,
sí.
I homilies que passen de 7 minuts són insuportables,
ja no s'escolta ningú. Ni és que les fa.
Pues moltíssimes molt gràcies per ser remós avui d'aquest llibre i enhorabona per la seva publicació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Don Tador Suau, autor d'Espiritualitat i Cristianisme i degà de la Seu de Mallorca. Gràcies.
Molt bé.
Ocúpate tu de tot.
Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
En Alcampo, findes de frescura a precios de locura. Como el chuletón de vaca madurada más 21 días a 18,95 euros el kilo. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Descárgate nuestra nueva app y disfruta de sus ventajas.
Llega Vivir Así Es Morir de Amor, el espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Un viaje por las canciones del artista más internacional, en una producción sin precedentes. Con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. Vivir Así Es Morir de Amor, te enamorará, te sorprenderá. 11 de febrero, Tui Teatro. Entradas en web y taquilla teatro.
Fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón.
En 8 minutos serán las 2 de la tarde. Seguimos en directo en el Mirall de la Iglesia, mirando ahora ese ciclo musical que llega a su concierto número 800, nada menos. Esto está pasando en Alaró, en la iglesia de Alaró. Son els matins de l'Orgue. Mañana sábado, eso, será el número 800, a cargo también de Rafael Riera, organista titular del Santuario de Lluc, y con quien hablamos en directo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A
dic a càrrec teu, però serà també a càrrec del violoncel·lista Marc Alomà.
Així és.
I que, en què consistirà demà aquest concert?
Bueno, per celebrar aquests 800 concerts, pues, a cada 100 se sol fer pues, un concert un poc més especial, els 700, els 600 i així successivament. I aquesta vegada pues, mos han convidat en Marc i a mi pues, a fer aquest concert i van decidir pues, fusionar un poquet lo que seria orga i violoncel. I això és la posta pues, que van presentar i segur que va agradar i, bueno, i amb això estem.
Casen bé aquests dos instruments?
Sí que casen bé. Casen molt bé, però és que no, però és que no ha de funcionar bé, perquè a simple vista per gent que són dos instruments que són molt allunyats d'ells mateixos, però el violoncel és tan cantable, un tant d'iglesi i l'orgue l'únic que fas és suportar-lo, no res més. El protagonisme, quan toca el violoncel, és de violoncel. L'orgue només és acompanyament i sustenta la seva base harmònica i funciona molt bé. Molt bé.
Concert demà dissabte. No, sora no la tenc clara, Rafael?
És a les 11:30.
És de matí, a les 11:30 és de matí?
Sí. Cada dissabte, hi ha els concerts a les 11:30 que els ha fet l'organista titular Miquel Bernassa. I des d'aquí, pues, agraint-li a ell i també a tota l'associació de Mig de l'Orga pues, per haver-nos confiat. Pues aquest repte per nosaltres també, que també això també suposa és un incentiu per nosaltres, perquè és una fita grossa.
Clar. I quines peces heu triat per demà, Rafael?
Començaria en Marc amb una peça de l'Octavi Rumbau, que és un compositor català, que farà com un preludi per introduir un altre preludi, que és un preludi de Bach, d'una suite de Cello, la número 1. I després tocaria jo una peça tot sol, que és de Mendelssohn, que és una sonata, número 6. Després vendrien dues peces per cello i orga, que són de Lili Boulanger, que són dues peces que són per orga sol, originalment, però hi ha una adaptació que en cello i orga funciona molt bé. Després vendria una peça que és de Fauré, que aquesta sí que està escrita expressament per orga i violoncel. Hi ha molt poc repertori explícit per orga i violoncel.
Però, clar.
Sí. I després oferim una que és meva, que també és una adaptació, que és una peça per orga, però també l'he adaptada perquè també violoncel pugui participar. I per acabaríem un preludi, jo tot sol, per orga sol, de Liszt, de Montenegro de Bach.
Molt bé,
són obres grosses i, bueno, per acabar a final de festa.
Uh-huh. És un concert obert, gratuït, a tothom qui vulgui...
És un concert obert, sí.
Assistir. Sí, sí. Tu, Rafael, llavors a Blauet, per tant, allà on vas, m'imagino que dus la Mare de Déu de Lluc en el teu cor.
Sempre van jo, allà on vagis, clar que sí. Això és una cosa que no... que... La seva natura de la meva peça la mateixa, són màxims distàncies, ja mos entenem.
Sí.
En cap i la fi, la naturalesa de tots.
Sí.
Però sí, és una cosa que està impregnada dins el meu ADN, clar que sí.
Pues Rafael, molta de sort demà amb aquest concert, és número 800, que no molta sí. Gent pot dir això, no?, de participar en un cicle amb 800 concerts, que qualque dia seran 1.000, no?, i ja ho celebrarem.
Sí.
En aquest pas, no?
Per això lo interessant és que hi hagi aquest tipus de cicles que en duguin 800, que hi hagi un públic i que hi hagi una gent de darrere que potenciï tots aquests esdeveniments culturals que formen part de tots nosaltres i ho hem de cuidar, perquè això mos defineix.
Molt bé, pues demà a Iglesia de l'Aro, 11:30 de matí, concert número 800 d'aquest cicle musical Els Matins de l'Orga. En Rafael Riera, organista titular del Santuari de Lluc. Moltes gràcies, Rafael.
A vosaltres.
Bon concert demà.
Adéu.
Alza un paso firme al alba.
Y así nos acercamos al final de nuestro programa. No nos despediremos, al menos de momento, no sin antes escuchar parte de las palabras del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, en su columna semanal, que puedes encontrar completa en el Full Dominical.
Estimats amics i amigues, avui fa falta que d'entre nosaltres sorgesquin profetes. La paraula profeta no és molt freqüent en el llenguatge usual secular, i si alguna possible idea algú se'n fa, la refereix al futur i a la seva previsió. Tot i que això no queda descartat del tot, profeta és sobretot aquell qui parla en nom de Déu. Aquest és el significat més comú en la Bíblia, sobretot a l'Antic Testament. Profetisa, fes de profeta, és l'expressió que fa referència directa a comunicar allò que Déu li diu. Ho fa així el qui viu de la relació amb Déu i està atent en el poble, perquè hi està immers i està implicat amb els seus desitjos i justes aspiracions. Els profetes, en la tradició bíblica, són els que han mantingut viva la fe del poble i l'han alliberat d'aquelles idolatries i falses aliances que l'afebleixen, i han estat els defensors de la seva identitat col·lectiva i de la seva dignitat humana.
Llegaremos en unos segundos a las 2 de la tarde. Hasta aquí el Mirai de la Iglesia de este viernes 26 de enero. Gracias, José Ponce, por haber estado en la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.